Salada per fer les reunions i tot.
I sí, som, quan vaig veure això vaig dir, esteu tots de congeniats. I vaig dir, tot va junt. I jo sóc de Mataró. Quan vaig llegir això a l'estada de mar, vaig dir, la Judit Niederman també, per tant, està tot allà.
Escolta, i la Judit et va dir bé, és la meva neboda, tu vas dir això?
No, això no m'ho va dir, ves? Va dir, no, un especialista, potser està treballant, perquè devia ser l'adaptació del Tirant lo Blanc.
Sí, que el vaig ajudar, sí.
I em va demanar, li vaig demanar per algunes coses concretes musicalment que havia utilitzat, i em va dir, tot això són referències que m'ha facilitat en Josep Maria. I crec que era una qüestió també de partitures, podria
sí,
ser?
Sí, però jo vaig fer una sèrie de suggeriments, entre elles una peça de Lluís Amaya Montserrat,
val.
A Polor en Brasil, no?
Sí.
I alguna peça, i dues peces gregorianes, que jo buscava un ambient...
Això és el que devia buscar.
I no et va dir que...
No, això no m'ho va dir. Això no m'ho va dir, m'ha dit un especialista... Va quedar tan perfecte tot, un especialista, no sé què, que en gregorià, i vaig dir... Jo vaig transcriure tal qual ho va dir. I després sí que havia de començar la funció i va marxar corrents i no vam parlar. Però sí. Però està citat, a l'entrevista, jo et vaig transcriure i tot plegat i crec que inclús que es va gravar en vídeo aquella entrevista, si no ja t'ho passaré, ja t'ho faré arribar. Doncs vinga, som-hi. Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentre i Mentres. L'editorial Fragmenta Editorial acaba de publicar D'Orfeu a Monteverdi. Josep Maria Gregori ha escrit aquest assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat i l'he aturat aquí a la Setmana del Llibre en Català perquè me'n parli una mica. Josep Maria, benvingut.
Gràcies, igualment. Sí.
Escolta'm, Josep Maria, el llibre podria semblar confós perquè sembla com una evolució d'Orfeu a Monteverdi, però no és ben bé aquesta l'estructura del llibre. Parlem també d'aquesta idea que arriba d'Orfeu a Monteverdi, que travessa la idea de música en un sentit ampli, i en parlarem perquè també apareixen moltes altres coses, però en tot cas reformar aquesta idea, que l'estructura del llibre no és una evolució històrica com podria semblar.
Sí, exactament. És un llibre que... O sigui, el títol que té, jo crec que és un títol més aviat poètic per induir el lector, per situar el lector tant en el món de la mitologia, que és com parlem d'Orfeu, parlem de mitologia, i per veure com aquesta mitologia es va llegir durant l'època del Renaixement i l'humanisme italià. No? Per tant, és un títol que a mi em va semblar molt adequat perquè fets els preàmbuls de lo que és la inspiració, de les reflexions sobre la sacralitat, el valor ontològic de la música, el valor simbòlic que té, etc. De seguida entrem ja en el tema de les muses, la mitologia, les sirenes, el cant de les esferes, i aquí ens porta ja pràcticament a l'òpera de l'Orfeo de Monteverdi. No?
Deixem que comenci citant... Cites el George Steiner i diu una cosa meravellosa, no? Que és la substitució, diguem-ne, d'un component que podríem qüestionar-li al senyor Steiner realment que estava parlant, perquè quan parla de cultura està parlant de música però no ben bé, d'aquesta idea de substitució, no? De l'element teològic, no?
No sé ben bé si aquesta és la intenció, de substitució. Potser és més aviat... Jo interpreto que ell... es refereix a l'inconscient col·lectiu d'una societat que potser ha perdut els referents, diguéssim, religiosos de l'època per uns processos, en fi, complexes que ara no ve el cas, i que aquest anhel, aquest set inconscient que té la mateixa humanitat, que tenim la mateixa humanitat, de transcendència, la música n'ofereix un vehicle fantàstic, no? Perquè és l'art més invisible de tots i és l'art que transmet quelcom. És un fil invisible que connecta el món visible amb el món invisible. Llavors aquesta idea d'estar, jo la llegeixo en aquest sentit, doncs aquesta humanitat que ja no sap on buscar la transcendència, doncs potser la música és un vehicle per a totes aquestes persones que l'han convertit en la seva religió. Una mica és aquesta la idea.
Hi ha la idea de transcendentalitat, és a dir, allò que transcendeix, però abans però desenvolupes molt acuradament la idea d'inspiració, que també va vinculat amb això, no? Intentes trobar definicions a tots sentits per intentar també trobar l'arrel d'allò que inspira i també adonar-nos que allò que ara entenem la inspiració moderna o la idea que ens ha vingut, potser tenyida pel romanticisme d'inspiració, com a mínim, s'allunya una mica del concepte que hi havia en un inici també.
Sí, per això advoco sempre i ho faig faig contínuament a les classes és visitar els diccionaris etimològics. L'etimologia sempre ens dona els sentits profunds o els vectors originals les capes de significació original que tenen les paraules. Llavors, visitar l'etimologia és una garantia de salut intel·lectual en aquest sentit. Llavors, quan mires la paraula inspiració, el sentit que té, doncs, que ve del llatí, d'entrar en dins l'aire, i quan consultes els diversos diccionaris en diverses llengües d'aquesta significació, doncs t'adones que tots ells tenen diverses excepcions, que van des del fenomen biològic de la inspiració, però que en el mateix fenomen biològic hi ha una escletxa, que permet penetrar ja en el sentit, en aquest, això que deies tu, en aquest punt de transcendència que ja està inclosa en la pròpia definició etimològica. Pensa que en les cultures de l'antiguitat, per exemple, en sànscrit o també en hebreu, en àrab, en grec, doncs les paraules aire i inspiració estan unides, és a dir, l'aire, la inspiració és un aire, ho diu Xavier Meloni molt ben dit, és un aire dins de l'aire, és un altre aire, és un alè dins de l'aire, no?
Sí, la idea de l'alè.
Sí, aquest alè, aquest alè. Llavors, clar, aquest aire, com nosaltres, com, què fem quan inspirem, quan respirem? Aquest aire va a la sang, i la sang, tant les llengües aquestes que t'he dit abans, la sang és portadora de l'esperit per a aquestes cultures antigues, és a dir, que hi ha una relació directa entre l'aire i la sang, no? La sang com a vehiculadora d'aquesta energia còsmica, d'aquesta visió holística que tenien ja els antics, sense fer servir aquesta paraula, evidentment, no? Però que reuneix la inspiració amb la sang, amb l'energia, amb la vitalitat, etc, etc.
Hi ha una qüestió que m'ha sorprès moltíssim, que és la relació entre inspiració i entusiasme, perquè l'entusiasme, vist des d'un punt de vista de sociòlegs del segle XXI, està vinculat a una idea de falsa precarietat, vaja, és una convicció que s'utilitza molt a dia d'avui, però en uns termes totalment radicalment...
Sí, sí, és molt curiós. Bueno, jo, com t'he dit abans, a mi m'interessa molt pouar les paraules en les seves arrels etimològiques. No? Si mires la paraula entusiasme, ve del grec, entheos, que té el significat d'estar posseït per un déu, estar posseït per la musa. Llavors l'entusiasme és aquest estat, diguéssim, de fervor, d'apassionament, que el provoca precisament la recepció d'aquest do, d'aquesta inspiració. Hi ha molts compositors, perdona, del segle XIX, Brahms, Dvořák i molts que ho diuen que no poden començar a composar fins que, no, si no estan entusiasmats, no poden escriure res. No?
Deixem que trobi una anotació concreta, sí. Perquè ara reprendrem la idea de l'E. En la pàgina, que deu ser la 21, el pes etimològic de la inspiració, justament, agafes aquesta idea de bufar en, a l'anar, insuflar, etc, etc, i em va fer pensar en un comentari que em va fer fa no massa en Raül Garrigasait, que crec que també ho va compartir a xarxes, que era aquesta idea que en l'Antic Testament, en el Gènesi, justament, no, la traducció que hauria de ser més fidel a les versions, diguem-ne, les versions que haurien de ser en aquest cas més fidels, representa que la inspiració o la idea d'insuflar l'alenada seria la traducció més correcta d'aquest gest inicial amb què l'Antic Testament justament crea o dona la idea de transformació, de fundació, diguem-ne, del món. Per tant, aquesta arrel etimològica també vincularia molt amb una idea de creació, que això, per exemple, qui també en parla molt és el senyor Steiner, justament.
Sí, sí, justament, precisament, perdona, precisament em penso que és el cap al verset 20 i pico del llibre 1 del Gènesi, és quan el text hebreu diu que Déu, Elohim, diu Helena, o sigui, introdueix el seu buf, el seu alè, en l'esperit d'Adam, no? És un passatge fantàstic. Jo recomano, per totes aquestes qüestions d'interpretació dels textos hebraics, llegir aquesta autora francesa que es diu Annick de Susanel, que és una hebraïsta formidable de primera línia i que ens ha donat unes eines úniques avui en dia per poder llegir la Bíblia sense criteris morals, per sobre de tota historicitat, de tota sociologia, de tota psicologia de les profunditats, és a dir, llegir-la directament des de les això que estàvem dient abans, les significacions de les pròpies paraules hebrees, no? Que està tot contingut, està tot inscrit ja dins de la mateixa paraula, no? Sí, sí.
Hi ha moltíssimes qüestions que avui podríem ressaltar, perquè justament també per l'estructura del llibre també podríem abarcar també a desenvolupar qüestions de mística concretament, i després la idea de mite i de sacralitat també és molt potent, no? Potser ara incidiria en una presència que també m'ha semblat molt sorprenent, per bé que la trobem a faltar, i ara que som a Any Tàpies, Tàpies és molt llegit i és molt comentat a partir dels seus textos, cosa que sempre ho hem trobat una mica a faltar, i que han sortit alguns de volums que justament recullen els escrits negres o altres coses, i Tàpies és molt present en les reflexions i en les cites.
Sí, a mi, jo és un autor que, bueno, és un artista que he admirat sempre, i en aquell llibre que es va publicar ja fa molts anys per Cruïlla sobre l'art, precisament, no? En Tàpies té unes reflexions sensacionals precisament sobre això. Ell parla d'aquesta realitat profunda, és a dir, d'aquesta realitat profunda que ens habita a tots i que és la que realment entra en contacte o se sent interpel·lada per aquesta inspiració, i és d'això del que parla, el que es refereix a la sacralitat en l'art, no? I aquesta idea seva la vaig trobar sensacional, perquè concorda perfectament amb els textos de la mística, des de la mística sufí fins a la mística del hassidisme, és a dir, hi ha com una, no sé com dir-ho jo, com una concordança universal, per dir-ho així planament, no? En aquests grans conceptes, en aquestes grans realitats, perquè fan referència a la mateixa cosa, és a dir, és el mateix enfocat des de visions diferents, no? Així és com ho veig jo també.
Clar, exactament, no? Seria unes paraules diferents potser inclús per un mateix fenomen.
És el mateix tema, sempre és el mateix, sempre és objecte d'una revelació, no? Llavors és una revelació que es produeix, doncs, en cada cultura, en cada civilització, i per tant genera les seves escriptures, les seves tradicions, etc. Però quan jo sempre explico als estudiants, no? aquesta idea de Déu, que no és que en parlem de Déu ni molt menys, però aquesta idea d'una energia, d'una força superior, d'una influència extraordinària que vessa la seva energia sobre la creació contínuament, que ja la tenien els homes de les cultures neolítiques quan invocaven l'ànima del món, per entendre's, no? per aconseguir, doncs, fer avinents les caceres d'animals, per invocar els elements, doncs aquesta força, aquesta energia que anomenem Déu en totes les cultures de la humanitat, és com el centre d'una roda, i tots els ratxos de la roda de fet van a parar a aquest centre, que és el mateix per totes les cultures.
Deixem que també incidim en una altra qüestió, que per al cert públic potser seria una mica un petit problema terminològic, no? Però la relació entre la música i l'ontologia, aquesta idea de l'ésser, aquesta ontologia que apareix en els termes musicals, jo, música referida a una idea ontològica, no ho havia llegit mai, també és cert que no soc especialista en la qüestió, però volia que desenvolupessis més, a dir, quina bibliografia ja desenvolupa una idea d'ontologia en la música, i també en quina bibliografia t'estàs movent quan estàs afirmant amb tanta contundència, no?, també aquesta relació.
Sí, bé, tot aquest, o sigui, l'adopció d'aquest terme per explicar aquesta, diguéssim, aquesta funció simbòlica de la música en relació a l'expressivitat, amb una expressivitat que busca transcendir, doncs, el text, m'ha vingut per un costat pel fet de ser cantant, és a dir, pel fet de cantar molta música, polifonia del Renaixement, polifonia del Barroc, per conèixer els textos per dins i saber, conèixer la música, com s'han musicat aquests textos, veure, intuir les intuïcions profundes que han tingut aquests compositors a l'hora de musicar-los, i després això ho he lligat amb el concepte d'ontologia que ens ve de l'hebraïsme i que Nick de Susanel treballa molt en les seves obres. I he fet el mix, i he entès que hi ha un punt de confluència, d'unió, i per això l'he fet servir, amb, com tu dius, no?, amb una certa comoditat, no?, o flexibilitat, perquè entenc que aquest valor de sacralitat de la música és el que li dona precisament, és el que pot convertir, el que deia Luther, no?, és un valor quasi sacramental, no? La música pot ser portadora d'un missatge ontològic.
Hi ha una, no sé si dir-li absència potser, però en tot cas la resposta que potser actualment en les humanitats o en les universitats vinculades a les branques d'humanitats s'estan apuntant, que és de la resposta que donen a un sentit més general potser, més, diguem-li, de transcendència o d'epicitat, no sé com dir-ho, de sublim, bàsicament, que seria la resposta psicoanalítica, que en aquest cas no hi acaba d'aparèixer.
No he vist necessari entrar-hi aquí. Respecte a la psiche, si parlem de la psiche, sí que he fet referència al sentit que tenia per Sant Agustí quan parla, quan intenta definir la música de dues maneres, i la segona diu ars bene movendi, és a dir, jo li pregunto a Sant Agustí, movendi què? És a dir, aquesta potència, aquesta força, aquest vigor, aquesta qualitat que té la música per penetrar com un filaberquí fins al nucli de l'ésser i commoure, posar en vibració, moure la psiche, que és aquest nucli essencial, ontològic, de l'ésser, perquè és l'ésser en l'ésser, per entendre'ns, no? I del qual en tenim constància precisament a través de totes les emocions i de tot el que aflora a la pell. És a dir, quan hi ha un moviment interior, quan hi ha una commoció interior provocada per una ressonància sonora, que és una freqüència, és com si posessis en vibració el nucli de la fruita i a través de la carn s'expandeix i arriba fins a la pell, i a la pell te n'adones quan dius, ostres, m'he posat la pell de gallina. Exacte. Venen ganes de plorar. Llavors prenem consciència del que sentim a través de la música, no? Sí. I això jo crec que es pot relacionar amb Sant Agustí perfectament.
Hi ha una, per anar acabant també, un text molt interessant del George Stein a les Antígones, on explica també una decisió, un trencament de la idea de música a la idea de teatre en vers, teatre potser ja en prosa, és a dir, com la vinculació també afecta aquesta qüestió que ara afegíem, aquesta qüestió de, que afecta en els sentits i en la interpretació dels sentits a la qüestió de l'emoció.
Sí. Bueno, amb això no sé què dir-te, la veritat.
No, però és interessant, perquè sí, respon al mateix criteri.
Sí, diguem-ne. Sí, segurament que sí, no? Vull dir que els efectes de la música... Mira, ja des de mitjans del segle XX, des de la simàtica amb el professor Geni, fins a les descobertes que va fer després aquell metge, aquell científic japonès que es deia Masaru Emoto, sobre com la música afecta l'organització de les molècules de l'aigua, que ell es va fotografiar amb un microscopi, no? Sabem, no és cap creença, és una comprovació científica, de que la música modifica, altera, posa en moviment tota l'organicitat del cosmos. Nosaltres, que estem fets d'aigua, el 70% del cos és aigua, és com el planeta, no? Doncs imagineu-nos fins a quin punt la música ens pot estructurar molecularment o desestructurar.
No, és brillant en aquest sentit, no? Josep Maria Gregori acaba de publicar, com dèiem, aquest assaig a la col·lecció de Fragmenta, en la qual podeu trobar aquest d'Orfeu a Monteverdi. És aquest assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, i trobareu moltes altres coses que encara no hem comentat, sobretot la part que fa més referència al mite i la sacralitat, que ho has il·lustrat amb moltes imatges, que justament utilitzes moltes referències d'imatges, sobretot per...
Sí, sobretot, home, hi ha imatges que són tan eloqüents, sobretot gravats antics, etcètera, no? Per exemple, aquella imatge d'aquell gravat suís del segle XVI, que es veu un personatge que està travessant la membrana, per dir-ho així, del món sublunar, i amb el cap, justament amb el cap, exacte, no? Com atravessa amb els seus sentits interiors, precisament. És a dir, l'hauríem de llegir totalment al revés, cap endins, no cap enfora. Nosaltres, com que estem girats al revés, tot ho mirem del revés, no? Però és de mirar-ho cap endins, no? Com aquest home... a més, amb aquesta actitud tan humil, ell es recolza, són els genolls a terra, o sigui, és un home piadós, a més es recolza sobre un bàcul, per tant, no és imbècil, no és imbàculum, o sigui, va recolzat sobre un bàcul, enteneu el que vull dir? Que és la saviesa, que és la tradició dels antics, etc etc. I això és el que li permet obrir els sentits interiors cap a aquesta contemplació de les realitats dels mons superiors, que és el que és de lo que ens parla l'harmonia de les esferes, el cant de les sirenes, que està explicat de moltes maneres dins de la mitologia. Per això he volgut titular el capítol de les sirenes i creuat els termes i he posat l'harmonia de les sirenes o el cant de les esferes, expressament, amb tota la intenció.
Josep Maria Gregori, moltíssimes gràcies avui per apropar-te aquí a la Setmana Llibre en Català i poder parlar d'aquest nou assaig d'Orfeu a Monteverdi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.